l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 8:15 del vespre. Benvinguts a aquest Tribuna Preferent d'avui, dilluns 15 de març del 2021. Han passat ja pràcticament 48 hores de la derrota de dissabte a Castàlia. Una derrota que, en certa manera, ha costat de digerir per tots els factors que van haver-hi. Evidentment, amb una dosi de mala fortuna, inevitable en aquest sentit, o incontrolable més aviat, però el cert és que el Sabadell va pecar també d'errades pròpies en aquest partit contra el Castellón, en un duel directe. Com a exemple, la jugada, per exemple, del 2-1, o també les moltes ocasions fallades per l'equip. Es comença a esgotar també el marge de maniobra. Queden 11 partits, queden 39 punts en joc. La part positiva de la pel·lícula és que al final la jornada de moment tampoc està sent del tot negativa. El Sabadell seguirà a un partit de la salvació i això pot canviar en qualsevol moment, però la reacció ha d'arribar ja, perquè comencem a veure el final del camí, el final d'aquesta cursa, i de moment l'equip està ara mateix ancorat en aquests 27 punts en la penúltima posició de la classificació. De tot això, de la suplència de Stoikov, també del pròxim rival, de l'Sporting, del seu gran golejador, Uroš Jurjević, de tot plegat. En parlarem avui al Tribuna Preferent fins al punt de 9:15, amb el Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us saluda en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Som-hi!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Set i 33, pràcticament del vespre, ens posem en marxa amb un ull posat a los Juegos del Mediterráneo, on estan jugant l'Almeria i l'Alcorcón. De moment, minut 31 de la primera meitat, 0-0. Interessaria i molt una victòria indàlica, en aquest sentit, que entraria també en les travesses, en els pronòstics, veient també el que juga l'Almeria, o quina lliga està jugant l'Almeria en aquest cas, però vaja, ja sabem què pot passar de tot en aquesta lliga Smartbank. Us hem preguntat fa una horeta a Twitter que quines són les vostres sensacions o com teniu el cos, havent passat ja 48 hores des de la derrota a Castàlia. Podeu participar amb aquesta etiqueta TP946 i entrar en el sorteig de productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. Després copsarem també com està l'ànim entre l'afició arlequinada després d'aquesta derrota en un duel directe contra el Castellón. Aprofito per saludar abans els tertulians que tindrem avui. Tenim a l'Àlex Viesques per aquí, el company del diari AS. Àlex, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me.
També el Nando Ruiz, que s'estrena aquesta temporada al Tribuna. Què tal, Nando? Bona tarda, bon vespre.
Bon vespre, bona tarda a tothom.
I deixeu-me començar avui amb una història en particular. Joan Barberà, company de la xarxa, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, Pau, què tal? Bona tarda, bon vespre.
Ara ens posarem en matèria del Centre d'Esports Sabadell, però ahir fèiem, entre broma i no broma, amb el Joan comentàvem una circumstància que li ha tocat viure aquest cap de setmana, que és que per mesures Covid al Club Natació Sabadell, per protocol, en aquest cas, en certa manera incomprensible, de la Federació Espanyola de Tenis Taula, el Joan Barberà li ha tocat jugar amb el club partit de divisió d'honor aquest cap de setmana. Fins aquí, més o menys tot normal, però és que ha hagut de jugar acompanyat dels seus dos fills, de 11 i 9 anys, del Quim i del Joan. Clar, Joan, ahir et deia, com tindràs el cos avui, després dels tres partits? Com tens el cos?
No, estic molt bé, eh? Sí? Jo no sé el confinament. A veure, algun dia he sortit a córrer, tampoc sóc d'aquests que surt a córrer ni va molt a la muntanya ni aquestes coses, però realment, pel que pensava com em llevaria en el dia d'avui, estic perfecte, és a dir, és com si no hagués jugat aquest cap de setmana i això que pensa que m'he deixat la pell, l'ànima i tot el que he pogut i més aquest cap de setmana, però em trobo bé, és a dir, no sé si vindrà demà, ara penso que potser és demà quan em vindrà el cansament i l'esgotament, però físicament em trobo molt bé, tot i que el que he fet segurament gent molt més preparada avui deu estar supercansada i esgotada, perquè el fet de jugar tres partits en un mateix cap de setmana amb la tensió que genera tot plegat i a més de la categoria que és, que estem parlant de divisió d'honor on hi ha jugadors professionals o semiprofessionals, i a veure, Pau, no ens enganyem, l'edat no perdona, és a dir, jo feia 16 anys que no jugava a divisió d'honor, vaig camí dels 46 i entrenar no entreno gaire. Bueno, més que res, hem anat a jugar a banda de Ferran Brugada els meus dos fills, que un és Benjamí de primer any i l'altre és la vida de primer any, i jo, perquè nosaltres per diferents motius no podem anar gaire al club aquesta temporada i per tant no hem hagut ni de passar cap tipus de quarantena ni res després d'un parell de positius, no? I bueno, és una situació sorprenent, els nens ho han passat bomba, és a dir, jugar a la divisió d'honor, jugar contra jugadors professionals amb l'edat que tenen ha estat molt bé. Per mi a nivell individual també, a nivell d'experiència doncs ha valgut la pena. El que està clar és que aquest any no es permeten ajornaments en el tennis de taula en cap categoria estatal. Això li ha passat al club aquest cap de setmana, però li pot passar fins i tot al rival que ens toqués nosaltres, per exemple, si hem de lluitar per la permanència en el partit clau, que és una eliminatòria aquest any. És a dir, aquesta temporada en el tennis taula, guanyant un partit, l'últim, salves la categoria. Tu imagina't que això, a l'equip que sigui, digue-li Centre Natació Mataró, digue-li Badalona, digue-li Esparreguera, digue-li Cai Santiago, li passa a l'última jornada que per confinaments s'ha de presentar amb un jugador del primer equip, un nen de 9 anys, un nen d'11 anys i un veterano que va camí a la jubilació en el tennis taula.
La situació és absolutament rocambolesca.
El que passa que jo entenc que les lligues havien de començar d'alguna manera, perquè la lliga de tennis taula és la darrera en començar, i al final, quan et diuen la normativa, l'has d'acceptar, no hi ha excuses...
I no hi ha més, sí.
I ja està, és a dir, és com el Sabadell, no hi ha excuses, ens hem de salvar, hem de guanyar, portem 2 de 15, 1 de 12... Podem estar ben contents que amb 1 de 12 i 2 de 15 estem a res de la salvació, però no hi ha excuses, ni en el tennis taula ni en el futbol. Es parla a la pista i es parla al camp, i malauradament ens ha tocat la loteria. Jo m'agradaria més que em toqués la primitiva, en el cas del tennis taula, si m'ha tocat una loteria que sigui la primitiva i no sigui la situació rocambolesca que hem hagut de viure, però també se li ha de trobar la part positiva. Mira, la felicitat de dos nens de 9 i 11 anys de jugar i de viure-ho com a família també, clar, perquè jo he jugat amb ells.
Dimecres, a més detalls, a l'Hotel Suís, que l'Adriana Arroyo volia fer el tema en profunditat, tampoc li esgarrarem aquí. Parlaves tu, Joan, segurament de la millor notícia de totes, no? De tenir la salvació, allò, un partit de diferència. Deixa'm que li pregunti també a l'Àlex i al Nando per quines sensacions els hi ha deixat no només la derrota del Centre d'Esport Sabadell, sinó el que ha estat el cap de setmana a la categoria, Àlex.
Bueno, jo crec que el partit del Sabadell no és especialment dolent. Jo crec que l'equip no fa un mal partit a Castelló. El que passa és que es troba amb un gol pràcticament al minut 3 o 4, crec recordar, i després domina durant molts minuts. I abans deies tu molt bé, no?, que l'equip té problemes per fer gol, però és un partit on hi ha diverses ocasions clares, els dos gols anul·lats a Álvaro, tot i que el segon està fora de joc de molt. Però bueno, que l'equip potser es veia molt més a prop de fer ja no l'empat, sinó un segon gol que d'encaixar-lo, no? Per tant, jo el partit com a tal no seria massa pessimista. Jo crec que fent aquest partit fins a final de temporada probablement et salvis, perquè el Castelló és que pràcticament xuta a porta dos cops i fa dos gols. Dit això, és evident que l'equip no està en una bona dinàmica, sobretot de punts, i que arriba en un mal moment. Però també és cert, com molt bé deia ara el company, que estàs a 3 punts de la salvació després d'haver fet 2 de 15, que això és pràcticament un miracle. Amb la qual cosa, jo crec que l'equip està en una posició bona, relativament bona, per lluitar per la salvació. Evidentment, a ningú li agrada estar en descens, però no em sembla ni preocupant, ni que ens haguem d'estirar tots els cabells, ni trencar-ho tot, ni res per l'estil.
Tu, Nando, ets d'aquesta opinió, també?
Sí, sí, bueno, a veure, és que sembla, segons com vas palpant les xarxes i tot, sembla que sigui el penúltim partit de Lliga. O sigui, queden 39 punts i vamos, que s'ha d'anar a totes, a mort. O sigui, ni estem de, ni estem en perill de descens. O sigui, descens sí perquè estàs avall, no? Però que ho tens a dos punts. O sigui, és que estàs aquí. El que sí que s'ha de guanyar. O sigui, s'ha de començar a guanyar, sempre ho diem, però s'ha de començar a guanyar. I més igual si es juga bé o es juga malament. S'ha de guanyar i punt. O sigui, a Castelló vam fer un bon partit i van arribar una vegada i ens van fer dos gols. I això és el que no pot ser. O sigui, nosaltres arribem 6 vegades i no entra i a nosaltres ens arriba una i fiquen dos gols. Llavors, més igual si es juga bé o malament, però s'ha de guanyar ja.
El problema que li veieu, no sé si digués, parlàveu de la paraula dinàmica, no? El problema del moment de temporada en el que estàs és les presses que tens per treure d'aquesta dinàmica de sobre. La sensació aquesta de el Sabadell li està costant la vida, horrors, ja no generar, perquè com vam veure el dissabte va generar, sinó marcar i que a la mínima et facin mal. Creieu que és ara el problema, el treure's de sobre aquesta sensació?
És l'angoixa, Pau, és a dir, però és que això és l'esport, és a dir, en el moment que tu necessites la victòria i que quan jugues contra un equip de la teva lliga no guanyes o no puntues, és a dir, el Sabadell té angoixa, és a dir, però això és evident, això succeeix en el món de l'esport i això es trenca guanyant a l'Sporting, sumant 3 punts, marcant 2 gols, marcant 3... i això es canviarà, la dinàmica canviarà. És a dir, tard o d'hora aquesta dinàmica canviarà com va canviar ara fa unes setmanes. És a dir, que sí, molts empats, però també algunes victòries i el Sabadell estava fora del descens. Al final, ara mateix, jo crec que... I això es transmet, és a dir, quan algú comet una errada, digue-li Ian Mackay, digue-li un defensa, digue-li fallar el penal Edgar Hernández, o aquestes situacions, és l'angoixa, és la necessitat de guanyar i la tensió que es viu i que succeeix en el món de l'esport i que ara pateix el Sabadell amb aquesta dinàmica negativa, però jo crec que hem de ser positius i jo estic content d'aquest cap de setmana d'haver tingut tants partits i tantes competicions perquè afortunadament no he pogut estar atent a les xarxes socials, perquè jo després de cada partit que jugo al Centre d'Esport Sabadell no sé si entrar al Twitter, sobretot al Twitter, entrar o no entrar, perquè llavors sí que em poso de mala llet. És a dir, tots volem que el Sabadell guanyi, tots volem que el Sabadell marqui, sí, però som el Sabadell, anem penúltims, però hem de confiar, és a dir, jo crec que hem d'estar amb l'equip sempre. I a final de temporada, si s'ha baixat, que no baixarem, doncs ja s'han de prendre, doncs, si s'han de prendre decisions o el que sigui, però és que oblidem molt ràpid, és a dir, al final el que deia el Nando, ara s'ha de guanyar, és igual si jugues bé, si fas un partidàs, si tens 25 ocasions, s'ha de guanyar, i punto.
Ni que sigui per passar, no sé si dir de puntetes o si voleu entrar més a fons a tot aquest debat a les xarxes, considero que hi ha una doble corrent ara, no li vull posar un tant per cent tampoc, però trobo que hi ha una doble corrent entre els qui demanen un canvi, no vull dir un canvi en la figura de l'entrenador, ni molt menys, un canvi, o fins i tot ja la corrent, com l'altre dia expressava, per exemple, el Sergi Garcés, de, encara que es baixi, Antonio Hidalgo ha de seguir sent l'entrenador la pròxima temporada. S'ha de confiar aquest projecte mentre hi siguin els actuals mandataris, a Antonio Hidalgo i a Juvenal Letjogo. Vosaltres, cap a quin cantó tiraríeu en aquest sentit? Us pregunto ara a vosaltres, Àlex, Nando.
Sí, bueno, jo abans que res, ara que deies això a les xarxes socials, l'altre dia que llegia que Twitter, hi ha un 4% de la població espanyola que té Twitter, Ho dic també perquè a vegades els periodistes, i m'incloc el primer, ho sobredimensionem. És a dir, que no sempre és representatiu del que pensa una societat o una afició. Dit això, jo crec que seria positiu canviar alguna cosa dintre del model i la idea que té l'equip. Jo crec que ser fidel a la idea, que ho han sigut des del minut 1, jo crec que això és positiu. Un canvi d'entrenador, des del meu punt de vista, crec que està absolutament fora de lloc, perquè ni la situació de l'equip és tan greu, ni crec que hi tingui tanta culpa l'entrenador, com per exemple el resultat de l'altre dia contra el Castelló, que ell partit el mateix partit el juga 5 vegades i probablement el Sabadell només en perdi una. Però sí que és veritat que algun canvi dintre de l'equip, alguna peça, algun canvi inclús, per exemple, recordo fa molts anys el Pablo Machina al Girona, quan agafava unes ratxes d'aquestes, canviava el porter. Pum. I hi havia com una sacsejada a l'equip, que no dic que hagi de ser el cas, però és a dir, un petit canvi, però que sacsegi una mica i remogui una mica perquè l'equip no s'acomodi, o més que acomodar-se, que potser no és la paraula, que no es quedi amb una línia insuficient per sortir del descens.
Després parlarem de canvis de peces, perquè segurament Antonio Hidalgo estarà obligat sobretot en atac a fer permutes les baixes de Juan Hernández i d'Álvaro Vázquez contra l'Sporting. Després us pregunto. Nando.
A veure, jo ja ho he dit des de principi de temporada, Hidalgo fins al final. O sigui, que jo sigui pro Hidalgo o que vulgui a Hidalgo no vol dir que estigui d'acord amb Hidalgo, ojo. Que sembla que en aquest país si estàs apoyant a un, apoyes tot el que ell digui. No, jo a Hidalgo, per exemple, li diria que vull veure dos partits seguits Antonio Romero jugant. ¿Vale? Perquè jo crec que m'estic perdent alguna cosa. I llavors vull veure Antonio Romero jugar dos partits. Que s'equivoqui si estic equivocat, perquè va començar la Lliga i a mi em va agradar com jugava. Jo no entenc de futbol, de sistema ni història. Jo parlo de futbol. A mi em va agradar. Que potser no defensi o que jo no ho sé. No ho sé per què no està jugant, però vull veure Antonio Romero dos partits seguits. I no amb un partit que tingui l'angoixa de no fer un passe perquè potser no cagar-la i que el treguin. Vull, o sigui, que no estigui Hidalgo fins al final, però vull cosetes. Vull que canviï coses. Vull veure, jo què sé, un dia sencer, un partit sencer. O sigui, veure moviments de no sempre encastats del mateix, que a vegades dius, hòstia, per què aquest no el veig? Llavors, Hidalgo fins al final, però amb peros.
Antonio Romero, per cert, que no juga, diria des de la Lliga.
Tenerife?
Des del dia de l'Sporting, diria, precisament, del partit de la primera volta. Ja sabem que el calendari és asimètric. Joan, que has de marxar uns minuts, no sé si vols afegir alguna coseta més.
Home, jo és que, a veure, estic amb el que comenta l'Àlex i el que comenta el Nando i la corrent de que Antonio Hidalgo, Juvenal, el cos tècnic, no només han de continuar i acabar aquesta temporada, sinó que han de seguir, passi el que passi, a la propera temporada. És a dir, són els tècnics que ens han pujat, recordem, de segona B a segona A, són els tècnics que estan treballant cada dia, són els tècnics que tenim. Jo crec que un projecte esportiu passa per la confiança i la confiança s'ha demostrat. És a dir, dels equips que estan a la zona perillosa, quants han canviat d'entrenador? Tots. Ha canviat alguna cosa? Segueixen estant allà.
Sí, sí.
És a dir, els equips de baix segueixen estant amb canvi d'entrenador allà. Tenim el millor cos tècnic i el millor entrenador que podríem tenir. Evidentment, com diu el Nando, cosetes, algunes cosetes, una d'elles va ser aquesta setmana Stoichkov a la banqueta d'inici. És a dir, el canvi que comentava l'Àlex, de dir, ostres, canvio de porter, faig... És a dir, Stoichkov, el millor jugador que tenim aquesta temporada al Centre d'Esport Sabadell, el deixo a la banqueta i entra perquè hi ha una lesió i entra de seguida i podríem dir, i va fer un bon partit. És a dir, i potser es necessitava aquestes coses. És a dir, jo amb el tema que diu el Nando de tocar cosetes o l'Àlex, és a dir, estic d'acord, d'algun petit canvi, però Antonio Hidalgo, jo crec, és a dir, em semblaria una bogeria que algú al Sabadell es plantegés el canvi de cos tècnic.
Joan, ara tornem a saludar, que tens informatiu a la xarxa.
Fins ara.
Fins ara. Per acabar de rematar el tema, també hem passat...
A més, una cosa, Pau.
Sí.
Estem parlant, sempre hem parlat, i recordo que hem parlat sempre de que el Sabadell tenia que tenir un model i seguir el model i que tots juguessin amb el mateix model. O sigui, ara tenim un model. Aquest model es va salvar d'anar a tercera i probablement de desaparèixer el club. I l'any següent pugem a segona. I a la jornada 20 i pico, sense oblidar. O sigui, volem canviar tot el model, volem canviar tot de Norris per això. I si es baixa, que es torni, o sigui, que ell agafi, segueix amb l'equip i si vol, que el torni a pujar. Però tenim que seguir amb un model, tenim que seguir amb una idea, tenim que seguir amb confiança, si no, jo crec que no farem res, o sigui, no, tornarem igual a anys enrere i això no pot ser. O sigui, tenim que tenir una idea, confiança, el club, a part de tot, s'està sanejant, o sigui, s'està fent molta feina, o sigui, donem confiança, jo crec que ens salvarem.
Sí, em permets, lligant això que deien els companys, deia aquest és el cos tècnic que ens ha portat fins aquí, mereix la confiança, i estic absolutament d'acord, però jo crec que els esports, i el futbol i els esports en general, tu has de renovar la confiança, o has de renovar els jugadors, el cos tècnic, no en funció del que han fet, sinó el que et poden aportar en un futur, que per això els renoves. I jo sóc de l'opinió que aquest cos tècnic, com molt bé deia ara el Nando, hi ha un projecte, vull dir, pot aportar encara molt més. És a dir, no només pels mèrits passats, sinó perquè jo li veig un futur al club, i li veig un futur en aquesta idea i en aquest estil, que de fet, mirant els 22 equips de segona, no n'hi ha masses que apostin per aquest tipus de futbol i s'agraeix, com a, crec, com a espectador, com a aficionat del Sabadell.
Sí, no només això, sinó també la tranquil·litat, no? Al final, al centre d'Esport Sabadell, des de l'arribada d'Esteve Calzada, hi ha hagut dos canvis d'entrenador. Un, tota la polèmica que es va generar al voltant de l'incident de Toni Saligrat a Peralada, i després del canvi de Quico Ramírez quan l'equip semblava abocat, com dèiem abans ara, a la tercera divisió i, com deia el Nando, qui sap si a la desaparició. Vull dir que al final la directiva ha seguit un modus operandi en aquests últims anys. És la tranquil·litat, és l'aposta pel cos tècnic, la tranquil·litat. És que ara llegia, per exemple, també, em passava el Sergi Parc, que el Logroñés li està buscant substitut a Sergio Rodríguez. Un Logroñés també que acaba de pujar, que sí que és cert que no ha guanyat un partit en tota la segona volta, però que està fora del descens i sembla que té les hores comptades a Logroño, a Sergio Rodríguez. Per tant, és que agafant la classificació, diria, ara tiro de molta memòria, però potser per trobar-nos un equip de la zona, anem a ampliar-ho, mitjana baixa de la classificació, pràcticament ens hem d'anar a que no hagi canviat d'entrenador al Cuco Ziganda, al Real Oviedo, que està al 13è classificat. Per tant, parla
Sí,
també de la manera de
crec
fer
que
el
eren
Sabadell.
set. Crec que era dels 8 últims, l'únic que no havia canviat d'entrenador era el Sabadell.
Sí, ara fins i tot,
crec recordar.
sí, ara són 9 ja, perquè el Fuenlabrada és 14è i va canviar Sandoval, està a Oltra, per tant, dels 9 últims, el Sabadell és l'únic que no ha canviat d'entrenador. Vull dir que al final tampoc és una solució que et garanteixi l'èxit o
No,
sortir d'allà.
no. No, i el Cartagena ha canviat tot l'equip titular, o sigui, aquest hivern. O sigui, és que no t'aporta res, o sigui, no hi ha una fórmula màgica, diguis, o si no canviarien, jo què sé, 20 entrenadors cada setmana, si t'asseguren que guanyes, no? O sigui, que res t'assegura res, o sigui, això està
També
claríssim.
hi ha un tema que hi ha certs equips o certes directives que es veuen, entre cometes, obligades a canviar l'entrenador. És a dir, el Sabadell va començar amb un 0 de 15 i van aguantar Hidalgo, però i si hagués fet un 0 de 18 o un 0 de 21? Vull dir, hi arriba un moment que encara que tu confiïs, els resultats manen també en aquest sentit.
Sí, però com diem, si has seguit una idea durant tota la temporada, semblaria que estiguessis fent també
Absolutament.
un cop de timó en un moment molt, molt delicat sense saber
No,
si vas al rumb adequat.
i a més a més, des del meu punt de vista, absolutament injustificat per els resultats, per els punts i pel joc de l'equip.
Bé, tema tancat perquè, a més, segons tenim entès, doncs tampoc és un debat que estigui massa, massa viu al club ara mateix, que no sé, no és que s'estigui ni molt menys plantejant la qüestió. El que sí que volia comentar ara que havia sortit el nom abans, de Stoikov, va sorprendre i molt la seva suplència a Castalia, una suplència relativa perquè al final es va lesionar Juan Hernández ben aviat i el de San Roque va jugar 80 minuts. Escoltem primer què deia Antonio Hidalgo a la roda de premsa i després comentem també aquesta suplència de Stoikov.
Nosotros sabemos que Castelló es un jugador diferencial para nosotros y ya lo he visto los 80 minutos que ha hecho. Hace ya tiempo que no hacía estos 80 minutos, estoy muy contento por él, porque el necesitamos. Y hay momentos de todo, ¿no? Él ha pasado por diferentes momentos. Hoy creo conveniente que había de comenzar a la banqueta, pero bueno, este es el nivel de las cosas que queremos.
Digueu-m'ho vosaltres mateixos. Toc d'atenció, no toc d'atenció, com ho interpreteu aquesta suplència i el missatge en roda de premsa?
Bueno, jo crec que no. És evident que Stoichkov ha baixat potser una mica el rendiment, de fet, en comparació amb el principi de temporada, ja no parlem a la temporada anterior, perquè va fer més gols del que era habitual, però jo estic d'acord amb Vidal, que va fer 80 minuts molt bons l'altre dia, i jo crec que és un tema circumstancial també de donar-li descans, d'una mica de reset mental, allò que fan els entrenadors per encarar el tram final, perquè és evident, des del meu punt de vista almenys, que Stoichkov és el millor jugador de l'equip i que si et vols salvar caldrà més d'un gol probablement de Stoichkov, amb la qual cosa dubto que el tornem a veure a la banqueta molta estona d'aquí a final de temporada.
Tu creus que és una qüestió d'esperonar-lo també, Nando? Com ho veus?
Bueno, jo és que escoltant la declaració de Hidalgo és un toc d'atenció en tota regla. O sigui, a algú no li estava agradant com estava el que estava fent i era un toc d'atenció, vamos. Segur, vamos.
El que està clar és que ha de ser ho deies tu ara, Àlex, un jugador diferencial. Vull dir, al final, les opcions de salvació del Sabadell han de passar per un rendiment no sé si dir òptim o excel·lent o notable, o poseu-li la nota que vulgueu, però Stoichkov ha de ser protagonista. Si Stoichkov no és protagonista en aquestes 13 jornades, protagonista en positiu, malament anem, no?
Sí, totalment. Ha de tenir un rendiment, el que tu deies, jo crec que com a mínim notable, vull dir, ha de ser el catalitzador de l'atac, ha de ser el protagonista perquè al final té més qualitat que els seus companys, i això crec que és una realitat que també sap l'entrenador. I si torna a estar al nivell que estava, o el que va jugar aquests 80 minuts, que insisteixo, que a mi em va semblar dels millors jugadors del partit per part del Sabadell, jo crec que té molts punts a favor de ser un dels artífexs de la salvació.
Nando?
El dia, jo crec que li falta, no sé, li falta el compenetrar-se amb Álvaro. És que fa més mal de mitja punta que de punta, no? I falta aquest toc de fer el primer passe que es quedi sol i ja sortiran tots els demés, però jo crec que li falta ahí compenetrar-se amb Álvaro.
Joan, que tenim per aquí un altre cop, no? T'hem recuperat. Doncs ara ens ha penjat coses del directe. Ara, de seguida recuperem el Joan Barberà aquí al tribuna preferent. Ara sí, Joan, ara sí, no? Que tenim per aquí.
Hola, Pau.
Hola, hola.
Sí, estic aquí.
Estàvem parlant de Stoichkov, sense haver escoltat...
A mi m'encanta, és un jugador que m'encanta, crec que és el millor jugador que tenim a la plantilla, però crec que se li ha d'exigir més. És a dir, és un jugador que hauria de donar més. I a mi, sincerament, la decisió de que l'altre dia estigués a la banqueta em sembla bé. Potser no sóc tan partidari que en minuts 50-60 en alguns partits l'hagin canviat. Jo sóc d'aquests que està al sofà de casa veient el partit i que veus el cartelló i que canvien Stoichkov i sincerament m'enfado, és a dir, com a aficionat del Sabadell m'enfado en aquell moment, dic no, dic, deixeu-lo una estona més, no? Perquè sempre penses, és a dir, atenció a la comparativa, és a dir, és el Messi del Barça. En el cas del Sabadell, per mi Messi pel Barça és Stoichkov pel Sabadell. Llavors penso que en qualsevol moment et pot marcar un gol. Digues, Nando?
Sí, no, deia el Nando que et pot fer una jugada puntual que et canvia el curs del partit.
És d'aquells jugadors que per mi, ostres, és que a més, a veure, si un analitza el futbol i veu les passades que dona, és a dir, ja no parlem dels gols, que possiblement ens hagués agradat que hagués marcat més, però és que donar unes assistències, unes passades, es col·loca, sap on està, és a dir, és un jugador, bueno, el jugador de més categoria que tenim ara mateix, però també entenc que rebi algun toc d'atenció de dir, escolta'm, per part de l'entrenador, de dir, has de donar més, has de ser més important, has de ser més decisiu. És la meva opinió sobre Stoichkov.
Per aquí segurament anaven els trets, una manera d'Antonio Hidalgo intentar esperonar Stoikov i que el seu rendiment sigui decisiu en aquestes últimes 13 jornades. Estem a la tocada a les 8 del vespre, fem una aturada en el camí, al Tribuna Preferent, i de seguida tornem amb el Joan Barberà, l'Àlex Viescas i el Nando Ruiz en aquest programa d'avui. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 30a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Sporting de Gijón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Vuit i un del vespre, seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, el Tribuna Preferent d'avui, 15 de març del 2021, amb el Joan Barberà, l'Àlex Viescas, el Nando Ruiz, seguint, insistim, de reull aquest partit a Almeria, entre la Unió Deportiva Almeria i l'Agrupació Deportiva Alcorcón, perquè en funció del resultat de l'equip alfarero, el Sabadell estarà a 2, com està ara, de la permanència, o a 3, en el pitjor dels escenaris, amb una victòria o amb un empat dels d'Anquela. Vosaltres, Àlex, Joan, Nando, sou dels qui traieu la calculadora? Dels qui, ara que entrem en la part final, queden 39 punts en joc, dieu, home, el Sabadell n'haurà de fer 20, 21, 18, 15, els que siguin. Sou de treure la calculadora o sou més d'anar jornada a jornada?
Jo jornada a jornada. Jo crec que estem massa lluny. Quan queden dos o tres, sí, però ara no, perquè hi ha tantes, encara hi ha tantes combinacions possibles que ja és un mal de cap molts cops a les últimes quatre jornades, saber amb allò amb els golaveràs i els possibles empats i tal, i ara em queda encara llunyíssim. I pel que dèiem abans una mica, que si tu guanyes a l'Sporting t'és igual haver perdut a Castelló, és a dir, tanto vale uno por otro, i encara crec que estem molt lluny de treure calculadores.
Jo no, jo...
Totalment d'acord, no... totalment d'acord.
Mai faig càlculs, i al final tenim que ser el pitjor cinquè i ja està.
Sigui amb 35 no, o sigui amb 45, no?
Sí, deixa't de números, ni... perquè al final els números, poses un partit amb, jo què sé, amb el colista i va, aquest el guanyen segur i és el primer que fes, o sigui, que no, que jo vull ser el cinquè pitjor i s'ha acabat, i m'és igual si són amb 20, amb 30 o amb 32 o amb 40. És igual, vull ser el cinquè pitjor.
Tu els hi donaves la raó, no, Joan?
Totalment d'acord. És que tu imagina't que ara tinguéssim que veure la muntanya. És a dir, si ara la muntanya ens plantegéssim que hauríem de tenir 45 punts o 47 o els que siguin, és a dir, tenint-ne 27 i venint d'on venim, la muntanya no hi arribes ni l'any que ve. És a dir, la muntanya què és? Aquest cap de setmana, aquest darrer cap de setmana era Castelló, molt bé. Dia a dia, molt bé. Ara, Sporting de Gijón, i al final és això, és a dir, perquè vas pensant, no, haig de guanyar els rivals directes. Home, evidentment, si tenim algun avaraix guanyat, això pel final de Lliga ens aniria bé, això seria important, però al final és indiferent. si vas perdre ara amb el Castelló i guanyes a l'Sporting, són 3 punts igual, sumen igual a la classificació. El que passa que sí, que si hi ha empats o estàs allà a la zona final a les últimes jornades, doncs alguna baraix ens interessaria tenir favorable i guanyat, però és que jo crec que no serveix de res ara mateix dir, i això que els periodistes ens agradaria, i ens agrada això, a la temporada, aquesta temporada amb tants punts han salvat, amb tants punts altres, per tant ens en falten, és a dir, som de números en aquest sentit, de dades, i ens agrada, no? De dir, ostres, però possiblement això ho podries, quan quedin 10 jornades, que també serien moltes, però què deia Luis Aragonés? Que els descensos, l'ascensos, els títols es decideixen a les últimes 10 jornades. Doncs les últimes 10 jornades, però al final el que deia l'Àlex, és a dir, al final amb 3-4 últimes jornades ho pots fer, però és que la segona és una categoria tan complicada, tan difícil i tan sorprenent. És a dir, si hi hagués una travessa únicament de segona, jo crec que no hi haurien encertants mai.
Seria complicat.
El pronòstic i a priori, és a dir, Almeria Alcorcón és un 1, claríssim.
De moment 0-0. Minut 47. 0-0.
Clar, és a dir, però seria un 1 claríssim, un Almeria Alcorcón. Un de dalt contra un de baix. I mira com van.
Sí.
És a dir, quants empats hi ha a segona?
El Joan dic que estic absolutament d'acord amb que la segona divisió espanyola és probablement una de les lligues més difícils de preveure, i això fa dificilíssim saber amb quins punts et salvaràs, perquè, per exemple, semblava la primera volta que l'Espanyol, per exemple, anava com un tiro i que perdria poquíssims punts i s'està deixant punts contra rivals que a priori no hi comptaves. O l'altre dia va perdre el Mallorca, és a dir, és dificilíssim allò. Crec recordar que eren 52 punts, no ha baixat mai ningú. Però, clar, probablement aquest any et salvis amb molts menys de 52 punts.
Segurament.
És a dir, crec que estem molt lluny.
L'any passat el Depor crec que va baixar amb 52.
Jo diria que va ser amb 51.
Oh, 51, em sona,
bueno. Però ara ja està, no ho sé. Igual
però ja, si fossi 51, ja podem tancar la paradeta.
Clar, per això.
Sí, veurem,
no el que està clar és que... Això ja ho podem dir, que serà menys de 50.
No, sí, serà més barata.
Mira, 51, confirmat. Els mateixos que la Ponferradina, que va quedar fora del descens. El Numancia, per exemple, va ser antepenúltim amb 50. Per
això
tant,
és...
la temporada passada va anar caríssima. Sí que és veritat que la tendència, ara que parlàveu de com és aquesta Lliga Smartbank, i ho repassàvem a Ràdio Sabadell la setmana passada, en aquest segon terç de la Lliga... La majoria d'equips de la part baixa, diria que menys el Cartagena i el Logroñés, ara tiro de memòria, tota la resta havien millorat amb escreix els números de la primera volta, del primer terç del campionat. Per tant, al final també es van equilibrant les forces, no? A mesura que un li agafa to a la competició. I a més en un any tan llarg, amb un calendari tan atapeït, bé, és dificilíssim de predir. Però em quedo amb un aspecte també que comentàveu vosaltres, que no sé si es preocupa o no preocupa, que és el tema dels avaraix. El Sabadell de moment el té perdut ja segur, amb l'Albacete i amb el Castellón. Això t'obliga també a intentar filar prim amb la resta de dues directes que tens d'aquí al final. No sé qui vol disparar en aquest sentit.
Sí, no, això també hi ha amb algú que el teníem guanyat, pot ser Cartagena. No, Cartagena
has de jugar, l'has de rebre encara. Vas guanyar el partit de la primera volta, però has de jugar encara la nova creu volta.
És veritat. Pues, a veure, si vas tan apretat, sí que al final, clar, per nassos convé tenir algun avaraix guanyat, no? El que està clar és també és que no sé, és que els que estan per sota sí, però és que es pot afegir tanta gent a aquest ball, però és que ni l'Oviedo, que està en 36, pot estar tranquil. O sigui, és que hi ha tants equips, perquè no s'ha despenjat cap, o sigui, ni s'ha obert escletxa, però el Girona al final té 39, té 10 punts menys que el Castellón, o sigui que tampoc es pot relaxar a ningú. O sigui, en el moment que perdi dos partits te'n vas avall, o sigui que està tan competitiva, no s'ha trencat per res, o sigui que, però clar, tens que tenir algun avaraix guanyat, si no tens l'arbre de pedra en el moment que empatis amb algú.
Ara em comentaven també que l'avaraix del Logroñés està perdut també, i el del Zaragoza està empatat, sí. Però amb el general ara per ara perdut. Per tant, No sé, també, Àlex, Joan,
sí, els abaraixos no és el nostre, eh? És a dir, ens hem de deixar de baraixos, hem de tenir un punt més que tots aquests equips que estan lluitant com el Sabadell per la permanència. Jo crec que al final de temporada haurem de tenir aquest punt de més i no plantejar-nos o pensar en els abaraixos, perquè de moment i a dia d'avui en sortiria creu.
Àlex, no sé si vols afegir alguna cosa.
Totalment, totalment. Jo crec que totalment el que deia el Joan, de fer un punt més, i en aquest sentit, un cop, no recordo on, vaig sentir la idea que normalment baixen tres sospitosos habituals i un que passava per allà, no? I aleshores, els tres sospitosos habituals són el Castelló, el Cartagena i el Albacete, i el que passava per allà, doncs igual és el Zaragoza, entre cometes, no? És a dir, si tu fent un punt més que tots aquests, t'oblides de problemes, i l'Abraix també, tal com està d'apretat, pot haver-hi triples empats, que aleshores ja l'Abraix és una cosa bogíssima, que jo mai he entès molt bé com va, però vull dir que tampoc li donaria tanta importància, i menys ara, eh? I menys aquesta distància, sí, de final de temporada.
Ja traurem la calculadora quan calgui. Anem a llegir també missatges que ens arriben a Twitter.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Avui us hem preguntat per les sensacions que teniu després d'haver passat ja un parell de dies, 48 hores de la desfeta a Castàlia. Com teniu el cos? Podeu participar amb aquesta etiqueta, ja ho direm bé, TP946, i guanyar productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. Per exemple, el Condition One, que va ser, per cert, el guanyador de la setmana passada i que ha vingut avui a recollir el lot de productes del Sabadell, diu que les sensacions van ser molt dolentes, com a Irún, com quan es baixa, sobretot per la impotència de veure que el camp ets millor, però no es guanya i a més perds. Passades 48 hores i veient altres resultats, va tornant l'esperança, sabent que el futbol t'acaba tornant el que et treu. Diu, respecte al míster, continuo pensant que un canvi no és la solució, que sabíem que patiríem tot l'any i que estem aquí a dos punts, sent els únics que mantenim la idea i no anem donant toms canviant quan es perden dos partits seguits, només si els jugadors no fossin amb ell, però són un grup, ens diu. El Raül Chao, sensacions molt negatives, no hi ha pla B ni C, si falla el pla no hi ha solucions i els rivals s'aprofiten. Des del moment que Ever entra en escena és l'únic que proporciona un xoc al rival, ara l'objectiu és una odissea, diu. I de moment, afegeix, cap crítica realista per part del club. El Quim Viernes ens diu, és el primer dia de la temporada que crec que baixem, per tant, sensacions negatives. El David Zamora, alguna cosa s'ha de canviar, necessitem estar encertats a davant quan tirem a porta i més mobilitat per baixar a rebre, que si no hi ha molta distància entre defensa i davanters i les pilotades llargues són una loteria, diu. L'Alexis diu que són molt dolentes les sensacions, però que s'ha de seguir. L'Antonio Nava, mantenir el míster i canviar de sistema de joc, proposa un 1-4-4-2 o un 1-4-3-2-1, i també canviar alguna peça del puzzle, ens diu, que ens tenen agafada la mesura. El Josep Maria Chuecos ens diu, a més, afegeix que ve l'Sporting, i el Mariano Nájera no entén el tema d'Hidalgo amb Stoikov, encara que no perfori la porteria contrària amb freqüència, diu que la seva entrega i la lluita és innegociable, sempre en el meu equip, diu el Mariano al respecte. Com diem, podeu seguir participant amb aquesta etiqueta TP946 fins al punt de dos quarts i entrant al sorteig de productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. I ara ens ve l'Sporting, que clar, ara comentava aquí un dels nostres oients via Twitter. Fa por, no fa por, aquest Sporting? És un partit més i s'ha de jugar, evidentment. Joan, dispara tu, va.
És el dia per trencar les estadístiques. L'Sporting és el millor equip de les últimes jornades. No ha perdut cap partit, li toca perdre un partit. Per tant, perdrà contra el Centre d'Esports Sabadell. És a dir, això és matemàtica pura, ciència pura, i tot i que de ciència molt esport en té poca, com parlàvem abans de les previsions, però a l'Sporting li toca perdre. És a dir, porta una ratxa molt, molt, molt bona, i què millor que perdre amb el Centre d'Esports Sabadell. A veure, és un equipàs, és un molt bon equip, és a dir, és un dels millors equips que hi ha ara mateix, i per pressupost, i per plantilla, i per tot de la categoria. És un equip que vol lluitar per arribar a aquesta segona plaça, per tant ens interessaria encara més que l'Almeria guanyi avui contra l'Alcorcón i d'aquesta manera l'Sporting ho tingui una mica més enllà, no? Jo crec que és un partit molt complicat, però és que el Sabadell ens ha demostrat que és capaç de competir amb els millors. Competir amb l'Espanyol, competir amb els equips de dalt, plantar cara, vendre cara a la derrota. És a dir, jo crec que al final tots tenim clar que s'ha de guanyar, que el Sabadell ho necessita, però aquest Sabadell, tot i la situació en la que estem, que és dolenta, perquè la situació és dolenta perquè estem en descens, ens ha demostrat que és capaç de competir amb els millors. Què millor que vingui un dels millors i que el guanyem?
Àlex, Nando, què opineu també al respecte?
Jo veig el Joan molt optimista, però...
jo és que sempre
jo
soc optimista.
Tant, però...
Àlex, jo sempre soc optimista.
Un molt bon equip, de fet em sembla un dels millors de la categoria i l'únic potser que li pot disputar l'ascens directe espanyol a Almeria i Mallorca, i crec que és un dia molt, molt, molt complicat. De fet, un empat, tot i que no trencaria la dinàmica i que probablement no és el que ningú... Bueno, probablement no, segur que és el que ningú vol, no ho veig un mal resultat. Però, evidentment, hi ha l'altra cara a la moneda, és a dir, si el Sabadell guanya i si per allò, per alguna cosa, a sobre guanya bé o guanya àmpliament, pot suposar un plus i un xute de moral, com es diu col·loquialment, molt important.
Tant de bo. Nando?
Vàries coses arran dels missatges. Algú es pensa que no hi ha converses, que no hi ha retrets, que no hi ha... Però les coses es fan, jo crec que es tenen que fer cap a dintre, no cap a fora. O sigui, posar a Twitter una frase o una... No té sentit fer una crítica de part del club cap a fora, es fa cap a dintre. A més, jo a la meva empresa ho faig així, o sigui, cap a dintre, no cap a fora. I estoy con, sí, el meu equip sempre, però al 100%. O sigui, tu quan tens un treballador i no està donant el 100% perquè es pensa que té el lloc assegurat, doncs a lo millor s'ha de donar un copet al clatellot i dir que no tens el lloc assegurat, no? Dit això, també va vindre el Leganés, no sé si era líder, i va caure. En gol de Stoikov. Aquí ho deixo.
Sí, però aquell partit sí que és cert que la primera part, si no acaba 0-3...
És igual, però estem a lo mateix. A Castelló, en quantes oportunitats
vam fer? Sí, totalment, totalment.
Al final, el que compta és el resultat final. I si has tingut una potra de nassos, doncs l'has tingut, però has guanyat. Al final, el que compta, al final ningú se'n recorda com va ser, sinó que vas guanyar.
Tant de bo,
i això és el que necessitem avui en dia, guanyar i guanyar i guanyar.
Sí, però també... No sobrepressionar l'equip, eh? Jo crec que posar una pressió de guanyar, quan queden 13 partits, hi ha el Cartagena 29, 29, 30, 30, vull dir...
Sí,
probablement,
sí.
En el pitjor dels casos, que és que tu perds, la salvació seguirà 3 punts, perquè que guanyin o puntuin Cartagena, Castelló, Alcorcón, Saragossa i Logroñés, pot ser, no dic que no sé si algun juguen entre ells, eh? Però és poc probable que tots puntuin.
Sí, no, però que em refereixo, que al final ara... que dic que guanyar en sentit, no que guanyi aquest partit, sinó que ara ja no m'interessa que l'altre em faci 20 ocasions si no em fica
gol. Ja t'entenc, que no és tant que juguis bé, sinó guanyar, toca enxufar-la.
Això, que dic que no m'interessa com sigui, sinó el resultat final, no?
Sí, totalment. Ja, el de jugar bé a la jornada 29 ja ho deixem.
Té raó el Pau, que sí, que el dia del Leganés ben guanyar de potra, com aquell que diu, no? Perquè la que ven trina la ven enxufar, però bueno, al final el que compta són els 3 punts i ja està. O sigui, avui en dia, ara ja, el que compta és això. Sabem com juguem, sabem que ho fem bé, però no acabem de guanyar. Pues a lo millor, jo què sé, fem un partit com el dia de Màlaga i a sobre guanyem, no? Pues més igual, al final el que compta són els 3 punts.
Hi ha un Lugo Castellón i un Albacete Cartagena aquesta jornada, per tant, dos duels directes.
Una X
a tots dos, però vaja, de manual. Sí, en aquests casos, fins a final de temporada, una X de manual.
Sí. I a més que a segona hi ha tants empats, ja ens va bé que hi hagi X en els partits que no sigui.
I si ha de guanyar algú, que sigui sempre el que està pitjor classificat, eh? Quants més convidats a la lluita, millor. El pitjor de la pel·lícula, tornant a l'Sporting, el que diem sempre, sabent que el futbol és un esport de dinàmiques, clar, és que estem parlant d'un equip que sí, tota la temporada ha estat en aquesta part alta, però és que a més ve de guanyar el líder i ve de guanyar amb el seu Pichichi fent un doblet. Clar, és que la combinació és dramàtica en aquest sentit, des de l'òptica Sabadell.
Sí, però ja saps que al principi de temporada, quan puges a segona divisió, ja saps que hi haurà certs partits contra equips que són molt més forts que tu, ja sigui perquè han baixat de primera o perquè són equips històrics o que porten molts anys a la categoria, i això jo crec que ja eres conscient que hi hauria partits molt complicats i d'aquí a final de temporada n'hi haurà de molt complicats, segur, com el de l'Sporting. Vull dir, no crec que sigui un extra negatiu en aquest sentit, que diguin, ostres, tu, l'Sporting, buf, són molt bons. Bueno, sí, però és que d'aquí X setmanes serà el Leganés o serà el que toqui, vull dir. No ho veig. En aquest sentit, des d'un punt de vista anímic o des d'un punt de vista de com planteja el partit, no veig que sigui negatiu. Evidentment, el potencial de l'Sporting doncs és el que és, però ja sabies que la majoria de rivals a la competició tindrien un potencial més gran que el teu. Això em sembla que és evident.
Nando.
Al final crec que la major golejada, jo estic molt malament de memòria, però crec que la major golejada és la fica a l'Albacete, no?
Sí, un 3-0.
I és el colista. O sigui, que por, no? O sigui, al final, tots els de dalt crec que hem perdut per la mínima, o sigui que és que no pots tenir por, si no et presentes i perds 0-3 i ja està. I te'n vas content, no? S'ha de jugar els partits. El bo del futbol és que s'ha de jugar. I jo què sé, que millor per una jugada tonta, la primera jugada i penal i expulsió d'un jugador del Sporting. O sigui, els partits s'han de jugar.
Tant de bo.
I no s'ha de tenir por. No s'ha de tenir por.
Joan, vols afegir alguna cosa?
Bueno, mira el que li ha passat al Club Natació Sabadell de tenir taula aquest cap de setmana amb els confinaments. Pot ser que algun jugador no pugui venir.
Ja li va passar a l'Sporting, eh? Li va passar ara fa unes jornades. Li torna a passar, ja seria mala sort, eh?
Que no volem que li passi ningú res, és a dir, al tanto, eh? Però que al final hi ha circumstàncies que succeeixen i que són incontrolables damunt d'un terreny de joc, amb una expulsió com ara es destacava, que t'expulsin un jugador per una jugada, que un jugador es lesioni, tot això són aspectes que succeeixen en el món del futbol. És a dir, també si ens ho mirem des d'aquest punt de vista, quina pressió té el Sabadell contra un dels millors equips de les últimes 5 i 10 jornades i un equip que està lluitant ara mateix per intentar pujar a primera divisió. És a dir, si tu comptes o penses que els punts han de ser contra els punts evidentment han de ser contra qualsevol equip, però pressió no en té el Sabadell contra l'Sporting. Té la pressió de que evidentment la ratxa és dolenta, s'està cada vegada pitjor a la zona de baix i que necessites guanyar, però al final jo crec que aquest partit el Sabadell pot plantar-li cara a l'Sporting, que si tu em dius és com l'Almeria al Corcón, et diria un 1, però si tu fem la previsió, dius l'Sporting és molt millor, però és que, com deia l'Àlex, n'hi ha tants d'equips que són millors per plantilla i per pressupost que el Centre d'Esport Sabadell i el que deia el Nando. És a dir, tu has de competir sempre, perquè si no ens presentaríem, si no existiria l'esport, i l'esport és competir, i el Sabadell pot competir perquè ens ha demostrat que pot competir contra els millors i contra l'Sporting pot competir. Evidentment, si diguéssim sobre el paper, perdrem, però en el meu cap no pensa la paraula perdre, no, a l'inici mai.
Esteu molt positius i m'encanta, de veritat.
No, i llavors no. Et diré una cosa, escolta'm, estaré a casa i al minut 70 anirem 0-0 i diré, àrbit, sisplau, pita ja, pita al final. És a dir,
Arbi,
amb aquest punt ja ens conformem.
No vull ser jo el negatiu de la pel·lícula avui, simplement per posar temes damunt la taula. Pot afectar el factor Nova Creu Alta en negatiu? En el sentit de dir, aquesta llosa que ens la tenim a sobre des del novembre de no haver pogut guanyar un partit a casa, a la Nova Creu Alta?
Jo crec que si hi hagués afició seria molt diferent, perquè hi ha el típic run-run o bueno, alguna crítica a l'equip, pot haver-hi en algun moment donat, però sense públic. Jo crec que és quasi no vull dir casualitat, perquè potser algú em diu que no i em dona arguments en contra de la meva tesi, però la meva tesi és que és circumstancial que el Sabadell no guanya a casa. No hi trobo un factor que expliqui per què l'equip no guanya a casa al novembre, més enllà de que els resultats de l'equip, en termes generals, han estat, doncs, diguem-ne, regulars, per entendre'ns.
No tinc una opinió així formada d'això. O sigui, al final són ratxes i el moment que guanyis el primer, doncs jo crec que serà una cosa... Com més incidim en això, jo crec que és pitjor. O sigui, al final, tinc que deixar una cosa com normal i el dia que guanyes s'ha acabat. O sigui, t'ho treus de sobre.
Joan, per tu, clau, no clau, el factor Nova Creu Alta, ja que no hi podem entrar circumstancial...
A veure, ara mateix, és a dir, les sensacions que poden tenir els futbolistes sense públic Jo crec que ja estan acostumats i ja t'acostumes i tot plegat. Jo crec que la situació, jugant a casa o a fora, jo crec que és el plantejament de com plantegen els partits els equips que et venen a jugar a casa o quan tu vas a fora. És a dir, normalment és diferent, els equips quan juguen fora de casa es tanquen més, costa més, marcar costa més, i jo crec que això li ha passat al Centre d'Esport Sabadell, perquè el Sabadell, quan ha jugat amb equips que juguen més obertament, el Sabadell ha creat més i ha jugat millor a futbol. Jo és l'única explicació que li puc trobar amb una mica de sentit a fer-ho pitjor a casa, a la nova Creu Alta, que no pas a fora de casa. És l'única explicació que a vegades em plantejo que pot succeir. És a dir, però al final aquesta dinàmica un dia es trencarà, i tampoc, és a dir, és com quan fa uns anys dèiem que el Sabadell fora de casa anava i era impossible que guanyés, perquè els números, les dades, és el que et deien. I és que clar, segona, és que no guanyem ni un partit a fora, i aquesta setmana tornarem a perdre. És a dir, això no serveix de res. És a dir, sí, és una realitat, són les dades, però escolta'm, si ens anem pensant, i jo crec que això és una bola que es fa més el que seria l'entorn, no? A l'exterior. I m'agradava abans quan es parlava, no?, que al Twitter només hi ha un 4% dels espanyols, i ens pensem que tot el que surt a Twitter tot és el que hem de creure o hem de pensar o qualsevol d'aquestes coses. Jo crec que a casa tothom voldria jugar sempre a casa.
Sí, sí, Antoni Dalgo és el primer que ho diu, eh?
Si hi hagués afició, encara més, però escolta'm, és la teva gespa, és el teu camp, coneixes les dimensions, ho coneixes tot, és a dir, tothom voldria i preferiria jugar a casa.
I si em permets, totalment el que deies ara, en el sentit de que el Sabadell porta 12 punts a casa i 15 a fora, vull dir que són 3 punts de diferència, que no és que sigui una barbaritat, no sé, ara bé, el Saragossa ha sumat 22 a casa i 8 a fora, que aquí sí que hi ha 14 punts de diferència, és a dir, que totalment d'acord amb el Joan, que és una cosa més de l'entorn i una bola que potser hem fet més la premsa o els aficionats que una realitat dintre l'equip.
Us demano brevetat, que ens queden 3 minutets de programa, res, simplement perquè juguem una mica a fer d'Antoni Hidalgo, d'entrenadors de cara al partit de dissabte, perquè no hi serà Juan Hernández a l'espera de proves, per conèixer l'abast de la lesió, però no hi serà. No hi serà tampoc Álvaro Vázquez per aquesta clàusula de la por. Per qui apostaríeu vosaltres? Perquè ara mateix tenim, diria que són Stoikov i Aaron Rey com a únics mitges puntes nats, anem a dir-ho així. Sí que és cert que pot haver-hi, per exemple, una figura d'un Edgar, Guruceta endarrerint la posició, l'entrada de Dever, que està fent mèrits com a carriler i avançar la posició de Víctor. Per quina alternativa us decantaríeu vosaltres?
És difícil, eh?
Jo et diré el meu
trident. Jo potser el que deies ara del partit de Dever, que va estar molt bé, evidentment, potser inclús retocar una mica el sistema i fer una defensa de 4 amb un 4-4-2, amb Stoikov una mica per darrere de Guruceta, amb Weber per davant del lateral, és una opció. I jo crec que la combinació és entre Stoikov i Guruceta. Ja no sé si amb defensa de 3 carrilers i ficant més gent per dintre, l'Stoikov una mica més enrere, però jo crec que va per aquí. Pot ser també, evidentment, que alinea Guruceta i Edgar, tot i que jo ho veig més complicat, però bé, Hidalgo en sap molt més que jo, evidentment.
Joan.
Jo el Guruceta el deixaria a la banqueta aquesta setmana i apostaria per Edgar.
I com a acompanyant de Stoikov? M'agradaria
Everpena. Everpena, Stoikov, Edgar.
Doncs l'aposta del Joan. Nando, remata digues, Joan.
Sí, això és opinió, és a dir, sí, home, no és informació aquí, ni... No, és, no, dir, és la meva opinió.
Jo, si fos, la Loto Hidalgo,
Jo si fos Antonio Hidalgo de titulars posaria Everpena, Stoikov i Edgar.
Nando.
Jo, com he dit abans i ho continuo dient, no tinc ni idea de sistemes. O sigui que t'ho juro que jo no tinc ni idea de sistemes. O sigui que posi els que cregui, però ja està, que guanyem. No tinc res més.
Ja, a mesura que avanci la setmana anirem sortint de dubtes, però com diem, hi ha alternatives. És el cas d'Aaron, és el cas de Dever, endarrerir posicions de jugadors, avançar-les. Bé, quan s'apropi aquest partit de dissabte a les 4 anirem sortint també més de dubtes i posarem una mica de llum a la qüestió. Ara ens queda un minut i mig i us demano, com sempre, la porra. Joan, començo per tu.
2-1.
2-1, del Joan Barberà. Gràcies, Joan.
Vagi bé, Pau. Vagi bé tothom. Adéu, Àlex.
Una abraçada.
Adéu.
Àlex, Àlex Viescas, una de...
Jo seré una mica més pessimista. 1-1.
1-1. Doncs 1-1 contra l'Sporting no seria del tot dolent. Gràcies, Àlex.
Gràcies a vosaltres.
I amb tu, Nando, ho rematem.
Pues... Pues mira, per la mínima, 1-0 Stoikov.
Doncs reivindicatiu, el gol de Stoikov contra l'Sporting, eh? Sens dubte seria així. Gràcies, Nando Ruiz, una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies a tots els que ens heu seguit un dilluns més aquí al Tribuna Preferent. Com sempre, una abraçada ben forta al Roger Benet, que ha estat a les vies de so. Servidor Pau Ituri, qui també us envia un petó des d'aquí, des de l'estudi del carrer Doctor Puig. La setmana que ve... Més Tribuna Preferent, a la mateixa hora, ja sabeu, dissabte a les 4, aquest partit, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc, amb aquest centre d'esport Sabadell, Real Sporting. Demà a les 2, Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Adeu, bona nit!